Un altre 0-0 més al sac a la Nova Creu Alta.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Poques vegades un equip pot estar, després de 3 mesos, dins la zona play-off, havent empatat 8 partits de 11 que ha jugat. És l'exemple més clar de la igualtat que hi ha en aquesta primera federació, de com tothom es treu punts i quasi ningú és capaç d'obrir escletxes. Queda lluny ja, però no descobriré res si dic que el divendres contra el Tarazona segurament hagi estat el partit més pla o menys lluït, digueu-li com vulgueu, d'aquest Sabadell. Li ha valgut igualment al centre d'esports per afegir una nova porteria a 0 i un puntet més al Sarró, i a Ferran Costa per ser l'únic entrenador de la història del Sabadell que enllaça tants partits seguits sense perdre en la seva estrena com a tècnic arlequinat. Poc a poc i bona lletra, amb toc d'atenció inclòs per la primera part feta, i pensant que ja avui, d'aquí a res, a uns minuts, hi ha trobada amb el Natació Sabadell de Waterpolo, demà sorteig de Copa i divendres, malauradament ens hem abonat aquest dia, divendres, nou partit de Lliga al camp del CUE del Betis Deportivo. Per tant, a per més.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Avui al control de so, la Meritxell d'Ambrink.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barça li ha retallat 2 puntets al Real Madrid a la primera divisió masculina. L'equip de Flick va superar 2-4 al Celta i a Balaïdos, aprofitant així l'empat just abans de... els blancs, a Vallecas, sense gols a segona, avui a 2-9, Burgos-Castellón. En bàsquet, el Barcelona ha cessat Joan Peñarroya després de perdre 96-78 a la pista del Girona. Agafa les regnes com a interí Òscar Orellana i sona com a recanvi definitiu el retorn de Xavi Pascual. I Carlos Alcaraz s'ha estrenat a l'ATP Finals de Turí, l'antiga Copa de Mestres, superant 7-6 i 6-2 l'australià Demi Ñaur. També ahir Zverev va guanyar Ben Shelton, avui a les dues, quan acabi el programa, Musetti Fritz, i al vespre a 2-9, Sinner contra Auger Aliassim. I aquí a l'Hotel Suís...
Es comenta la recepció.
Passarem per la Nova Creu Alta de seguida per veure aquesta trobada entre el Natació Sabadell i el centre d'esports, tant masculí com femení. També farem el post de Tarazona, però pensant ja en el sorteig de Copa, més amb novetats fresques. Ara us les explico, d'aquest sorteig de demà, i evidentment que divendres torna a haver-hi primera federació a Sevilla. I a més de tot això, la polèmica derrota del Sabadell B ahir contra el Vilafranca, el derbi de Champions adjudicat per l'Astral Pool Natació Sabadell de waterpolo femení, una mica de tir o d'Oar Gràcia.
L'actualitat de la primera ref.
El líder continua sent l'Atlético Madrileño amb el seu empat, 21 punts pels de Fernando Torres, 19 pel Cartagena i el Teruel, 18 l'Europa, 17 el Sabadell, 5è dins del play-off. Segueix tot igual, a 4 del primer, 5 per sobre del descens. Tanca la classificació el proper rival, el Betis Deportivo, amb 8 a 5 ja de la permanència, i tot en una jornada de gols exarlequinats. El de Morgado a Múrcia no li va servir perquè el Nàstic puntués, el de Sergio Montero al Celta Fortuna Talavera de l'altre grup tampoc, i això que anaven al descans 0-3 a Barreiro, van acabar 4-3, i el de Bladis al 95 a Marbella per donar els 3 punts a l'Alcorcón. Per cert, una curiositat, ara que dèiem això, la rescatava l'Eldense, un tuit de Fernando Torres de fa 10 anys dient que Claudio Barragán va ser el seu primer ídol d'infantesa quan estava al Deport. Doncs bé, divendres es van enfrontar com a tècnics del Madrileño i l'Eldense respectivament.
La notícia curiosa.
Ivan Balliu va ser notícia durant tota la setmana passada pel mal gest que li va fer el seu entrenador Íñigo Pérez en l'anterior partit del Rayo. Ahir l'equip de la Franja va empatar contra el Madrid i en plena celebració els bucaneros van demanar la presència del míster i li van fer aquesta peculiar petició. Que se besen, amb abraçada inclosa entre el lateral i el míster per fer les paus definitivament.
De quin partit no estarem pendents?
De la segona grega a les dues quan acabi el programa, Iliupoli contra Athens Kalitea.
i a les xarxes socials.
La cosa va farcideta, eh? Per exemple, el Mercantil dient que Paulo Sula ha anat convocat amb la sub-19 de Moldàvia, també amb la sub-19, però de la República d'Irlanda, i Ethan Tafara, davanter del Sabadell juvenil. El Chiringuito apunta que el sabadellenc Òscar García Junyent pot convertir-se en el nou entrenador del Sharjah dels Emirats Àrabs. I l'exarlequinat Eneko Adazón explicava aquesta anècdota de la seva etapa al Barça Atlètic amb Guardiola.
Ahí me tenía machacado, sí. Yo utilizaba muy poco la pierna derecha, la empecé a utilizar gracias a él. Él en los rondos y en los juegos de posición, o sea, yo siempre que tocaba la pelota con el exterior, siempre paraba el rondo y me decía, ¿qué estás haciendo, por favor? Y digo, no, pero si no la perdí. Y me dice, me da igual, estás mal orientado, estás mal perfilado, tienes que abrirte para poder jugar para los dos lados. Si te pones a jugar solamente con el exterior, solamente estás viendo esta parte y no ves nada de lo de ahí, ¿no? O sea, con esas pequeñas cosas, él te pule mucho. Y sí que es verdad que es difícil cuando empieza a entrenarte Pep, porque es muy exigente y porque te empieza a corregir muchas cosas que tú llevas haciendo durante toda tu carrera.
I a més, ell, que és esquerrà tancat, doncs ni us explico. I una més, No Context Footcat, a X fa un rànquing català. No sé si coneixeu la història aquella de l'aficionat del United que va prometre no tallar-se el cabell fins que els de Manchester guanyessin 5 partits seguits, i és un autèntic pelotxo ara mateix. Doncs hi ha una versió nostrada i ens enduem el rècord. L'Europa, per exemple, fa només 70 dies de l'últim cop que va encadenar 5 triomfs seguits. El Reus, 328. El Nàstic, 657. El Sant Andreu, 664 dies. Podríem estar-nos-hi una bona estona, eh? Però si anem al final de la taula, el Sabadell fa 4.788 dies que no enllaça 5 victòries seguides. La melena que portaria el nano.
Avui celebra el seu aniversari.
En el món de l'aigua, Txell Ferrer, d'Artística, també Mireia Belmonte, i en el bàsquet, Xavi Costa.
L'enquesta.
Queda molt lluny, però per si de cas, per si voleu aspirar al sorteig de la samarreta del novembre, millor arlequinat divendres contra el Tarazona per participar-hi un tuit amb l'etiqueta MVP946 i el més destacat de l'últim partit. I aprofitant la trobada que es farà d'aquí a res a la nova Creu Alta, a la intel·ligència artificial, li preguntem quin waterpolista del Natació Sabadell podria ser jugador de futbol.
Sergi Cabanes podria ser un gran futbolista. Té un físic molt equilibrat, és un jugador molt tàctic i disciplinat, capaç de llegir el joc i anticipar el rival. Té instint defensiu, amb la qual cosa podria ser central o migcampista defensiu. Però també l'imaginem com a migcampista de tall ofensiu o fins i tot mitja punta, organitzant i filtrant passades. El seu lideratge a l'aigua i el seu paper internacional suggereix que seria d'aquells jugadors capaços d'ordenar l'equip des de dins.
Hotel Suís.
Som-hi, va, 4 minuts i un quart de dues, encetant setmana, marxant, i això és estrany, un dilluns a la nova Creu Alta, i de fet el motiu és més estrany encara perquè no acostuma a passar. Tenim rodes de premsa normalment, media days a Can Llong, però això de ajuntar, de barrejar waterpolistes i futbolistes poques vegades haurà passat, més enllà d'alguna festa de l'esport, etc. De seguida saludo el Sergi Garcés, que el tinc per aquí a l'estudi, però abans l'altre Sergi, al parc, a la nova Creu Alta. Com estàs per aquí, tu? Tot bé?
Hola, Adri, tot bé, i tu?
Aquí esperant que m'expliquis com va el tema. Avui hi ha trobada entre el Centre d'Esport Sabadell i el Club Natació Sabadell. Explica'm qui i per fer què.
La trobada és aquí, a la nova Creu Alta. El
ja has
qui
començat
és
per l'on, eh?
Sí, bueno, així et sembla bé. Si no, esborro de la memòria i començo pel qui. A la nova Creu Alta és aquesta trobada entre el Centre d'Esport Sabadell i el Club Natació Sabadell, amb representació de les importants, eh? Estaran els dos presidents, el Claudi Martí per part del club, Pau Morilla Giné per part del Centre d'Esports, i després tenim, no et diré els capitans, hi ha hagut algun relleu per aquí, però sí jugadors de pes en els equips masculins i femenins, tant del Centre d'Esports com del Club Natació Sabadell. Per part del club, el waterpolista Sergi Cabanes i la waterpolista Irene González. Estava previst que en un principi pogués venir la capitana Judit Forca, però finalment, per motius d'agenda, no ha pogut. Ho fa, com diem, una altra de les jugadores importants del vestidor de l'Astralpool. I per part del Sabadell, del femení, Ana Sánchez Arevalo. I per part del masculí, finalment, serà Kaiser, que és el que queda per arribar, Adrián Arroyo, perquè l'equip s'ha entrenat a Sant Oleguer i anaven arribant els jugadors encara a comptagotes per aquí a la nova Creu Alta, així que aquesta roda de premsa començarà uns quants minuts tard.
Doncs em vol sonar la pel·lícula. Sergi Parc, et deixem per aquí. Veurem les imatges després a Ràdio Sabadell, a Instagram, per exemple, a radiosabadell.fm, etc, que avui se t'ha girat feina entre el Sabadell femení, entre el waterpolo, etc. Així aprofitem i anem gravant cosetes per aquí. Que vagi bé aquesta trobada. Una abraçada.
Adri, per cert, aquesta trobada... acord de col·laboració entre les dues entitats.
Ah, el que no m'havies arribat a explicar, és veritat.
No, per això, entre que els socis d'una entitat i l'altra doncs tinguin també avantatges per beneficiar-se d'uns dels altres. No s'han revelat els detalls en la prèvia, en aquesta roda de premsa. S'explicarà tot plegat i després a xarxes socials, al web de Ràdio Sabadell, en tindreu tots els detalls d'aquest acord de col·laboració entre les dues entitats.
Doncs anava amb el pilot automàtic i se m'havia passat. No només és la bona entesa que existeix entre les dues entitats, sinó amb aquest punt d'avantatge entre els socis. Per aquí tu, ara sí, o vols afegir alguna pregunta més dels famosos 5 doble baixes, B baixes, no?, que li diuen en anglès, allò del qui, què, com, etc. M'he deixat algun o no?
Per si no t'havia dit, la trobada és aquí a la Nova Cavalta.
Que vagi molt bé, per aquí pel temple.
Apa, passeu bé.
Una abraçada. Fins ara. Adéu, adéu.
Adéu.
Vinga, va, d'un Sergi a l'altre, que aquest no està a la Nova Cavalta, el tenim aquí a l'estudi. Com estàs?
Bé, home, bona tarda.
Això, un inici de setmana diferent, eh?
Sí, sí, sí. La setmana en si tornarà a ser diferent, però sí, una setmana diferent per allò que han passat... Per mi ja masses dies. Ja se m'està fent llarg fins i tot l'espera, pensant que des del divendres no veiem... futbol de primera federació amb el Sabadell implicat, evidentment.
T'hi hauràs d'acostumar, perquè dius, no, és una setmana molt diferent.
Bueno, la que ve serà encara més llarga.
Pel sorteig de Copa serà diferent, perquè allò de jugar de divendres en divendres, a mi ja el cos ja serà estrany el dia que juguem el cap de setmana.
Bé, doncs que tornem ràpid, per si de cas.
3 de 4, només et dic això, però vaja. Va, que anem d'empat en empat, és una setmana estranya en el sentit que, clar, al final fa 3-4 dies ja del partit contra el Tarazona, li donarem una pinzellada a aquest 8è empat en 11 jornades. Clar, al final és que és un nou empat a casa, Sergi, el 5è a casa, un altre 0-0, és una sensació de déjà vu total.
Sí, 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 són 8 empats en 11 jornades, de fet són unes dades absolutament surrealistes, o sigui, dignes d'estudi. No sé si, bé, sí que sé que anem camí de rècords, perquè evidentment si això es mantingués en l'horitzó immediat o a mig termini serien unes xifres doncs, a tenir molt, molt en compte, però està clar que l'equip, si vols agafar-te la lectura positiva, doncs tornem allò de no perd, no va darrere del marcador en cap moment. De moment, des de que ha començat la temporada, ni un sol minut ha anat per darrere el marcador l'equip de Ferran Costa, segueix sense encaixar a casa. Fins aquí et diria que tota la part positiva, bé, que estem en playoff, etc. La part no tan positiva, que sembla que se'ns ha començat a oblidar això de guanyar, i comença a ser preocupant, de fet, només relativament preocupant, com a mínim, 3 victòries en aquestes 11 jornades, que home, pels mèrits que ha fet l'equip, i no parlo del partit de divendres en concret, que ara entrem més en matèria, són uns números que no expliquen realment el que ha proposat fins ara aquest Sabadell. Insisteixo, partint de la base que divendres per mi va ser el pitjor dia de moment des de que ha començat la temporada.
Deixem dir una última hora, després en parlarem, però s'ha confirmat el tema de la famosa distribució, ara sí ja de manera oficial, com a mínim així ens ho apunten les nostres fonts, nord-sud en el sorteig de demà.
Ja podria haver estat així a la Lliga. I no...
Sí, 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 no té massa sentit que per la Copa sigui d'una manera i per la Lliga d'una altra, però vaja, bàsicament, després ho comentem, però això implica sí o sí que el rival del Sabadell és un dels 10 en concret d'aquesta distribució nord-sud que militen a segona divisió. És a dir, sabem del tot cert que la primera setmana de desembre tindrem a un segona divisió de la zona, de la zona nord, de la meitat cap amunt, dels Deport, Zaragoza, Mirandés, Eibar, etc, un d'aquests vindrà a Sabadell. Segur que serà un segona i després repassem ja tota la llista, etc. Però s'acaba de confirmar i, per tant, última hora aquesta distribució del sorteig de demà. I del tema Tarazona que deies ara, és que al final va ser el partit segurament més pla, no?, del Sabadell, menys lluït, deia jo, en començar avui. Hem tingut molt 0-0, que el que era estrany és que acabessin 0-0 veient el que oferia el Sabadell, i aquesta vegada sí que va ser un partit de 0-0.
Sí, sí, mira que els últims 3 minuts van ser allò, un autèntic mar de nervis, perquè el Sabadell en va tenir fins a 3 ocasions gairebé consecutives que podrien haver desequilibrat el marcador, però per ser justos, segurament el dia que menys ho havia merescut l'equip de Ferran Costa de tota la resta de les jornades. No va ser un bon partit, sobretot va ser una primera meitat molt, molt, molt dolenta per al Sabadell, que ens havíem mal acostumat segurament en aquest inici de campionat. I, de fet, començaré avui per aquí, ja sé que han passat dies, però per recuperar un Ferran Costa que va entrar en sala de premsa especialment dur, directe, a l'hora de demostrar que estava molt i molt molest, Adri, sobretot en els primers 45 minuts que havien protagonitzat els seus jugadors. Escoltem com va ser la posada en escena d'inici de Ferran Costa, només acabar aquest empat contra el Tarazona.
No és una primera part digna d'aquest equip, més enllà del pla de partit. Crec que s'ha de fer primer la A molt bé, que és el que ens dona de menjar i el que ens ve diferenciant d'altres equips. La A és estar, anar una passa per davant del rival, viure cada acció, quan hi ha un company que està pressionat ajudant-se i donar-li solucions, no deixar-me eliminar quan salto a pressionar, quan m'eliminen tornar, viure les segones jugades, no regalar pilotes aturades. En tot això hem estat molt per sota del nostre nivell habitual i des d'aquí és impossible que hi hagi un pla de partit.
Enfadat amb el joc, amb les sensacions, millor dit, transmeses pels seus jugadors, i sobretot especialment molest, Adri, amb el fet que diu que l'equip, els jugadors en aquest cas, s'havien saltat el pla de partit, que gairebé cadascú havia funcionat una mica de manera autònoma.
Quan et surts d'aquest pla i vas a accions individuals i no jugues des de la col·lectivitat, doncs és molt complicat agafar el control del partit. No l'hem tingut en cap moment la primera part. I com deia, penso que s'han de fer les coses bé, de manera endreçada, i no jugar cada acció des de la individualitat. Això és un joc col·lectiu, nosaltres vivim de la col·lectivitat, i la primera part ha estat molt dolenta.
I producte d'això, segurament, els tres canvis als descans, que després ja t'avanço que el José de Besa, que avui és l'expert de capçalera que ens ha deixat el seu àudio, ho comenta, el canvi de sistema i una bona segona meitat, les coses com són. Va ser, com a mínim, millor que la primera. No va ser tampoc res de l'altre món. Ni a l'alçada, per exemple, del partit contra el Nàstic, que va ser boníssim, tot i ser també un 0-0, però sí que va haver-hi un canvi d'aires. Malgrat tot, l'equip segueix en zona alta, ocupa la cinquena posició ara mateix, per tant, el play-off. Aquesta setmana han fallat gairebé tots els rivals que tenia al davant, i el propi Ferran Costa, que arriba als 12 partits oficials invicta, ho ha repartit amb 4 victòries i 8 empats, però és l'entrenador del Sabadell que ha començat amb més partits sense conèixer la derrota en tota la història del Sabadell, superant a Vicenç Dauder la 83-84, i uns números en general, digue-li Ferran Costa, digue-li en general del Sabadell, òbviament, que és que són difícils d'aconseguir les coses com són, eh?
Sí, sí, s'ha de posar en bon valor, i de fet, per quin anem ara, eh? Superada aquesta primera inicial del tècnic, aquesta emprenyada, anem a dir-ho així, evidentment són uns números que són difícils d'aconseguir, i ja portem, doncs això, 11 jornades disputades de Lliga. Per exemple, sense oblidar, no vol Ferran Costa que se'ns passi per alt que el Sabadell acaba de tornar a la primera federació, que s'està enfrontant la majoria de setmanes contra equips més fets o com a mínim més consolidats a la categoria. De fet, tot i la seva modèstia, el Tarazona podria ser un bon exemple d'això que estem dient. I tot això sempre buscant aquesta excel·lència, que és evident que divendres no es va aconseguir, però que no ha de restar mèrits als aspectes que s'estan aconseguint en la bona línia.
El que estem fent és molt difícil i possiblement estem rendint a un nivell que ningú esperava de nosaltres. Molts jugadors que debuten a la categoria contra grandíssims equips amb grandíssims pressupostos, i penso que dins d'aquesta autoexigència, i al final el que he dit aquí, els he dit dins, crec que no ens podem oblidar d'això. O sigui, som un equip que ve de pujar de categoria i intentem sempre fer partits de 10 o apropar-nos al màxim, però avui no ens ha sortit un partit de 10.
No va sortir el partit de 10, les coses com són. Has anat mirant de reull el que ha fet l'Erzurumsport i el Bayern o no?
No. Jo vaig basar-me en el que la gent va publicant i així em manteniu el dia entre els uns i els altres.
De l'equip turc de segona he vist que va empatar. No he vist com. El Bayern també, però és que Harry Kane va marcar el gol de l'empat en el 90 i escaig, o sigui que va anar d'un pèl. Jo crec que aquest rànquing el tenia en el subconscient Ferran Costa en la següent que ens presentaràs.
Sí, sí, perquè a més no és la primera setmana, ja en portem unes quantes, on per exemple es posa en un mateix llistat, com dius, al Sabadell amb alguns equips de les principals lligues europees. En aquest cas, sens dubte, el nom més llaminer és el del Bayern de Munic, el conjunt alemany, que és un altre dels que encara no coneix la derrota. I no sé si, com dius, en aquesta línia Ferran Costa va aprofitar per deixar les coses clares. D'entrada, que no som el Bayern, per si algú s'havia despistat, i d'altra banda, doncs això, que es va fer un mal partit, o no es va fer un partit a l'alçada del que havíem vist aquesta temporada, però sobretot per posar en valor, tornem-hi, que és que veníem de tan amunt que qualsevol partit que està en un punt de regular ja ens sembla molt poca cosa.
Hem de ser, com dic sempre, prou assenyats com perquè no se'ns en vagi ara la flapa i pensem que som el Bayern. No, no som el Bayern, som el Sabadell. Acabem de pujar en una categoria que sempre ens ha costat molt. Ens estem acostumant a veure grandíssims partits de l'equip on l'únic que ens ha faltat és encert, i avui penso que hem fet la pitjor primera part des de fa 4 mesos, però perquè les altres eren molt bones. Crec que és... ens hem d'endreçar i dins de l'autoexigència, que no és la primera part que volem fer, doncs ficar-ho dins d'un context.
Doncs si voleu entendre així la teoria del pal i la pastanaga, primer la garrotada i després allò de dir, bé, sí, que la primera part no m'ha agradat, però que això no treu tot el que estem fent fins ara, i ho va treure també a relluir el de Castelldefels, i llavors hi ha un capítol a part. És simplement una mostra més, però vaja, amplia encara més l'estadística, que és això dels gols, o dels no gols, millor dit, el contrast entre la nova Creu Alta i a fora. El Sabadell ha fet 9 gols aquesta temporada en Lliga, i només un al Temple, i això que hem jugat un partit més aquí.
Sí, 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 només el famós partit, la famosa única victòria com a locals contra el Villarreal B, però també li vol treure ferro, en aquest sentit, Ferran Costa, aquestes estadístiques, o aquesta estadística en concret dels gols a favor, perquè es continuen generant ocasions, fins i tot en mals dies, o en partits fluixots com el del divendres, el Sabadell va ser capaç de generar ocasions a la porteria del Tarazona, i segons ell, d'una situació que és del tot anòmala, és evident que no són uns números fàcils d'entendre ni de poder explicar, i que no respon realment ni a la feina, diu, ni tampoc als mèrits fins ara de l'equip.
És una situació anòmala, bàsicament perquè avui, tot i no està brillant, hem tingut 24 arribades i hem rematat 13 cops, 3 a porta, ens han bloquejat 5 tirs, o sigui, si tu no mires el partit i agafes les estadístiques del Cartagena, que vam fer un grandíssim partit, i el partit d'avui, amb la fredor dels números, no és tan dispar. Per mi, ho important és el que transmet l'equip, i no m'ha agradat el que hem transmès la primera part.
De fet, li preguntam tant al Ferran com després, ara escoltarem a Juan Carlos Lázaro, a Kaiser, una reflexió que és... es veuen tan pocs gols a la nova Creu Alta, no només del Sabadell, sinó del rival, el rival no. O sigui, continuar amb la porteria a zero en totes les jornades que ha disputat el Sabadell a casa, digo, foli. O sigui, que no és una qüestió simplement a una porteria, sinó a les dues. Per què a fora sí que hi ha molts gols i, en canvi, a casa no hi ha manera? I preguntàvem, pot ser que sigui per com els rivals al seu estadi han de proposar més i, en canvi, aquí a la nova Creu Alta poden jugar que no passi res o a frenar el ritme al Sabadell, etc. I tant un com l'altre coincidien allò de dir a la llarga s'equipararà, o sigui, és una estadística producte que portem, entre cometes, poques jornades encara.
Esperem que sigui així, però està clar que els rivals quan venen a l'estadi de la nova Creu Alta plantegen els partits perquè passin poques coses, i de fet feia una de les reflexions Ferran Costa a la roda de premsa de divendres, deixant clar que el partit s'havia jugat amb temps morts, no? Perquè amb aquestes interrupcions buscades en moltes ocasions i facilitades, tot s'ha de dir, perquè els àrbitres ho estan permetent, doncs al Sabadell li està costant més trobar aquest ritme de continuïtat. Però bé, tornant al factor dels gols, ho parlaves ara, també sentirem Kaiser com a capità, que ho va ser durant molts minuts fins l'entrada de Sergio Cortés un altre cop al central valencià, confiat en la feina que està fent l'equip i confiat en, com dius, que aquests gols també a casa acabaran arribant.
El tema de los goles, importancia le damos la que hay que darle. Creo que tenemos grandísimos jugadores en la parte ofensiva y los goles van a llegar porque están trabajando todo muy bien. pero sí que es cierto que aquí en casa nos está costando un poquito más, porque los equipos, pues llega un momento que o se meten atrás o esperan a la contra, y tenemos que interpretar mejor a la hora de poder hacerles daño, que creo que la segunda parte hoy la manera de atacar ha estado bastante bien.
I et porto una última de Ferran Costa, per acabar-ho de rematar el que dèiem ara fa una estona. Malgrat tot, i en aquesta sensació d'empat rere empat, el Sabadell segueix a la part alta, com dèiem, continua sent un dels equips que ocupa plaça de play-offs si ara acabés la Lliga en aquests moments. S'ha de valorar, s'ha de posar en valor en la seva justa mesura, sempre buscant aquesta millora, i una millora que ara ja passa per pensar única i exclusivament en divendres, abans no arribi la Copa Catalunya, la Copa del Rei, etc, etc, la Lliga, divendres, de nou, i aquest partit davant el filial del Betis.
11 jornades i diria que portem les 11 a la part alta de la classificació, pues vol dir que estem fent moltes coses bé. I ja està, i és el que volem, el que perseguim en el dia a dia, i jo el que valoro és el que hem de fer demà per treure els aprenentatges que toquen del partit d'avui, per millorar, i el que m'interessa és el partit del Betis.
Doncs el partit del Betis, que l'han començat ja a preparar avui, abans d'aquesta trobada que comentàvem abans amb el Sergi Parc, amb l'entrenament a Sant Oleguer, i durant tota la setmana. Dijous és el dia de viatge cap a Sevilla. Ja et dic, Sergi, que ens estem acostumant ja de memòria a fer aquests plànings jugant no en cap de setmana, sinó en divendres. Ara després t'ho comento. L'hem esmentat abans, l'ex subdirector en el seu dia de Don Balón, el periodista, tot i que ara no exerceix, José de Besa, un arlequinat que és un dels quatre experts de capçalera, que cada dilluns ens deixa la seva particular lectura de l'últim partit, encara que hagin passat ja alguns dies, com és el cas d'aquest Sabadell-Tarazona. No desconnectis, Garcés, que ens posa deures a l'Al José.
Bon dia, amics de Ràdio Sabadell. El comentari d'avui dilluns el dividiré per punts per fer un resum més esquemàtic. Comencem. Punt 1. Tranquil·litat. Sí, ens costa guanyar, però estem a la zona de playoff, continuem invictes i som l'equip menys golejat de les quatre primeres categories del futbol espanyol. I no s'ha d'oblidar mai d'on venim. Punt 2. La primera part. Canvi tàctic de Ferran Costa per augmentar els recursos ofensius. Doble referència en punta, Miguelet entre línies i Priego i Pinto als carrils amb cama canviada. L'aposta no va sortir bé i el tècnic extremeny del Tarazona, Juanma Barrero, va aconseguir que les possessions arlequinades fossin lentes i pasteloses. Punt 3. Sobre reacció. Que s'entengui com una opinió constructiva i afegeixo, possiblement estigui equivocat. Tres canvis al descans i un quart al minut 15 de la segona part. Es va tornar a la línia de 4 al darrere, una modificació bastant previsible, però també va haver-hi retocs significatius a la línia de mitjos i a l'atac. El més sorprenent va ser que no es va tornar al trio Urri, Quadri, Priego, que tants bons resultats ens han donat fins ara, sinó que es va optar per altres noms i moltes permutes, primer Estals a la medular i després Sergi Cortés i Jordi Ortega. Sí, es va guanyar empenta i més presència a la base de la creació, però més enllà d'alguna possible gardela de Cortés o alguna genialitat individual de Pinto, va donar la sensació que Coixa havia de guanyar la batalla ofensiva en solitari i que la seva gran feina no la podia aprofitar ningú, ni els tres mitjos, que mai es van despenjar per arribar des de segona línia, ni un voluntari Rubén o un desacertat Pinto, que van viure molt lluny de la zona de remat, malgrat la presència dels laterals amb la cama bona. Punt 4. Toc d'atenció? Com l'Adrià Arroyo i el Sergi Garcés normalment comenten aquestes opinions de dilluns, gens una pregunta, evidentment amb el dret de no contestar. Va haver-hi un toc d'atenció al Quadri o el motiu del canvi va ser un altre? El nigerià és un migcampista amb marge de millora en la velocitat de circulació, però aporta molt i el carrusel de canvis posteriors va generar molts dubtes. I punt 5, l'últim, López Pinto. Sense dubte, el mitjapunta que més punts ens ha donat i més encertat de cara a gol ha estat, però també amb marge de millora. Si evita algunes fases de desconnexió durant els partits i millora l'entesa amb el lateral, estem davant d'un jugador de superior categoria, com en Quadri.
Doncs com en Quadri, no sé si és que ha deixat aquí l'encàrrec al Tiburón José o no, però preguntava, no sé si dir-li si hi ha cas Quadri, és molt bèstia, o sigui, però sí que és veritat que no és l'únic que per via interna, de fet, durant el partit, em feia algun missatge privat i em deia, Quadri està tocat, l'hem canviat perquè té alguna molèstia, fins a on sabem, no hi ha cap molèstia física de Quadri del nigerià.
No, fins que no es demostri el contrari. Ja sabem que no rebem informació, el club no facilita aquesta informació. Però
sí, però, per exemple, amb Urri...
Teòricament, no.
Urri sabem que no té cap lesió, però que sí que va amb les cames bastant carregades i que se l'està mimant en aquest sentit.
Bé, si t'agafes així, Quadri també va entrenar diferent en alguns moments, sobretot l'últim dia o els dos últims dies de la setmana passada. Pot respondre a part a això, no va ser l'únic. Bonaldo, Kaiser, Urri, com comentes, va haver-hi 4 o 5 jugadors que van treballar a un ritme més baix en els últims dies de la curta setmana passada. Però que sapiguem, insisteixo, no hi ha cap lesió més enllà de la càrrega física que pugui arrossegar l'ex del Lleida.
I a partir d'aquí, responent a la pregunta, he fet un exercici avui de mirar les estadístiques de Quadri i Amit. En els 6 primers partits de Lliga només va ser canviat un cop, a Sanlúcar. Ja està, els altres va completar íntegrament tots els partits. Des d'aleshores, de la jornada 7 a la 11, sempre se l'ha canviat, i a més els minuts són en el dia del Teruel 62, al Corcón clavat just també en el minut 62, en el 80 contra el Nàstic, a Torremolinos 83, i al descans contra el Tarazona. Per tant, no diria que va a menys el protagonisme. Bé, sí, clar, va a menys perquè ho estava jugant tot. O sigui, vull dir que el protagonisme continua sent el que és, titular, gairebé peça indiscutible, etc. Però és veritat que ens hem acostumat a que un dels primers canvis sovint és Quadri.
Sí. Al final són números que estan aquí i que, bé, l'explicació, jo m'atreviria a dir, no és que vulgui defugir del comentari o de l'assistència que ens posa el dret.
Però, José, que estàs en el teu dret,
Estic en el dret de no agafar-me o de no respondre si no és davant del meu advocat. Per tant, m'agafaré aquesta història. No, bromes a banda, aquí al final l'única explicació del per què o del per què no l'ha de tenir o la té Ferran Costa. Per tant, jo entenc que no hi ha cap mena de cas, més enllà que no hagi estat tan encertat o en la mateixa línia que al principi de temporada Quadri i Amit.
Doncs queda dit. Va bullint el mòbil ara mateix, de missatges, i no pel tema Quadri, sinó pel tema Copa, etc. Anem a pams. Primer de tot, bé, per on vols començar? Avui hi ha hagut entrenament a Sant Oleguer, aquesta trobada que diem tens a xarxes socials de Ràdio Sabadell entre els waterpolistes del Club Natació Sabadell i els jugadors del Centre d'Esports. I clar, tornem a jugar divendres, o sigui, per si algú va perdut amb el tema horaris, divendres hi ha partit de Lliga.
Sí, demà entrenament a Sant Oleguer, dimecres i dijous entrenaments a l'estadi de la Nova Creu Alta. Dimecres segur que amb roda de premsa de jugador, dijous molt probablement, no encara al 100%, però segurament molt probablement, roda de premsa de Ferran Costa. Això pel que fa a l'equip, com dius, el partit és divendres de 9 a les 7 del vespre, en aquest cas des de fora, a domicili, a la ciutat esportiva Luis del Sol de Sevilla, per jugar contra el Cué. No sé si tu et relaxa o al revés.
No, al revés, al
tot
revés.
Tot contrari, no? Ja, muta mia. Contra el Betis Deportivo jugarà el Sabadell divendres, insistim, a les 7 del vespre, des de mitja hora abans, com sempre, al Sabadell en joc. Però l'actualitat gairebé més rabiosa, ho deies al principi, has fet aquesta pinzellada ràpida, Adri, és que demà, a aquesta hora, bé, ja ho sabrem, segurament, si no s'enrotlla molt amb els vídeos, ja ho hauríem de saber.
Mai recordes Saúl, com es diu, el mestre de cerimònies? Sí. Diria que sí. Allò ho comença a presentar, que si connecto amb no sé qui, vídeo, etc. I...
Bé,
jo no tinc clar que demà...
Demà ho podem fer, però en tot cas, a la una... Programat a la una al Saló, a l'Auditori Luis Aragonés de la Real Federació Espanyola de Futbol, a les Roses, a Madrid, segona ronda de la Copa del Rei. Ho has comentat, hem sortit de dubtes.
Tenim rival ja.
Segur que serà un segona divisió.
I a més, focalitzat en el nord.
Correcte.
Descartem uns quants
també.
I de
la zona nord, per acabar-ho d'aclarir.
Faig la llista, la tens tu? Qui?
Bé, aquí tenim la llista. És a dir, els equips de segona federació, que són Numancia, Atlético Baleares, Sant Andreu, Reus Redis i Ebro, el de tercera federació, Portugalete, i el que ve de la Copa Federació, que és l'Ourense, aquests juguen segur contra un primera divisió, perquè a més és quadrat, 7 i 7. Ja està. Celta de Vigo, Real Sociedad, Alavés, Osasuna, Mallorca, Espanyol i Girona.
Tots aquests no són possibles rivals.
Cap. Ni els d'inferior categoria, òbviament, ni aquests de primera divisió. Per tant, els quatre equips de primera federació que segueixen vius, Racing Ferrol, Ponferradina, Pontevedra i Sabadell, primera federació de la zona nord, que ningú no s'espanti,
sí.
Estem parlant sempre de la zona nord. Segur que jugaran contra un segona. Què pot ser? Mirandés, Racing Club de Santander... Eibar, Sporting de Gijón, Burgos, Huesca, Zaragoza, Andorra, m'he deixat els dos últims pel final per allò de tenir un punt especial, cultural i deportiva leonesa amb un tal José Manzanera com a director esportiu, i si encara vols un punt més emotiu, difícil, però més emotiu, Deportivo de la Coruña, un equip que ve amb un tal Antonio Hidalgo Morilla a la banqueta i amb un tal, ja, per posar noms, Stoikov, entre els jugadors de la potent plantilla d'aquest Deportivo de la Coruña.
Ara mateix en ascens directe a primera divisió, segon classificat de la Lliga Hypermotion. Dit d'una altra manera, Sergi, tenim 10 possibles rivals, hi ha un 20% de possibilitats que ens toqui un dels artífecs de l'ascens a Marbella, bé sigui Manza amb la Cultu, bé sigui Hidalgo amb el Depor. Insistim, demà a la una el sorteig, hi ha 4 aparellaments de primera federació contra els 10 de segona, és a dir, Depor, Sporting, Cultu, Racing, Burgos, Mirandés, Eibar, Huesca, Zaragoza o Andorra. D'aquests 10, 4 juguen contra els 4 de primera federació i els altres 6 jugaran entre ells.
He vist per aquí algú que deia ens toca Andorra segur, jo dic que ens toca Mirandés segur. O sigui,
per posar el dit a la nafra del descens.
No, perquè sigui amb carinyo per la gent de Miranda una destrampada d'aquelles de dir t'ha tocat un segona, però home, no seria el del cartell més lluminós que puguis tenir ara mateix per encetar una resposta important. Però
es va quedar a punt de pujar primer el Mirandés,
sí,
eh?
Sí, no, si no dic que no tingui un bon potencial, dic que no té un gran cartell, que és diferent una cosa amb l'altra, però insisteixo, el Sabell segur que jugarà a casa, això ho sabem segur, recordem que és eliminatòria a partit únic, per tant, que jugarà segur a la nova Creu Alta la setmana prèvia del pont de desembre.
Mm. És a dir, ara és quan acaba d'embolicar la troca Adrián Arroyo, que és, recordem que demà és el sorteig, però que és la primera setmana de desembre quan es juga això. Ho dic perquè algú em va preguntar com pot ser que ens hagi tocat el Ripollet a la Copa? Separem, si us plau. Copa Catalunya és el de Ripollet, que aquesta s'ha de jugar el dimecres de la setmana que ve, en teoria. No hi ha horari oficial, però en teoria és dimecres de la setmana que ve. És a dir, entre el Betis Deportivo Sabadell i el Sabadell Sevilla Atlético.
I que, tot i no tenir data, apuntar dimecres i cap a les 8 del vespre. No és oficial, però que la gent es vagi fent a la idea que és molt probable que el municipal de Ripollet ens toqui anar cap al vespre, com és obvi que anava a ser així. Per dir, per cert, no cal que ho digui, però per si de cas algú encara va despistat, que ho farem a Ràdio Sabadell. És a dier, la Copa Catalunya també mola, Adrián Arroyo i companyia, i també estaran amb la Copa Catalunya, en aquest cas, des de Ripollet.
Mira, estic per fer un àudio als companys de la SER León, bons amics, que estem ara en directe comentant justament el tema de la Copa del Rei, i m'escriuen per privat per dir-me podem ser rivals a la Copa, no? Doncs sí, José Manzanera pot tornar a la nova Creu Alta com a rivals, hi ha un 10% de possibilitats d'aquest Sabadell Cultu. Doncs queda dit, demà pendents a la una del sorteig, i simplement em queda la ploradeta de gairebé cada setmana amb el tema dels horaris. Em permetràs, no, que la fem?
Oh, i tant!
Perquè al final hem tornat a tenir un altre horari en cap de setmana. Se'ns va dir, a nosaltres no, als clubs, per via interna, que els dijous s'anunciaria a un més vista, i ni és a un més vista, ni és els dijous. Aquest cop ha tocat dissabte al matí l'hora de saber els horaris.
Cap al migdia més, eh? Que sí, era una bona hora.
I, oh, sorpresa, un altre divendres, de veritat, que no sé com dir-ho suau. La diferència cada vegada és més abismal entre el que passa a la gespa en quant a lo futbolístic de la categoria i el que passa als despatxos. O sigui, si tu vols organitzar malament una competició, no ho fas tan barroerament com posar l'únic partit. O sigui, ja se'm permetrà l'expressió, ja has putejat prou el Sabadell amb un grup d'anar cada dues setmanes a Andalusia a jugar, etc., com perquè a sobre l'únic desplaçament, que home, fa patxoca perquè està aquí al costat, és un duel entre conjunts que a 20 quilòmetres de distància, Europa-Sabadell, etc., li fots aquest partit un divendres a un quart de 10 de la nit? Però és que vaig més enllà, eh? O sigui, un Sabadell-Tarazona, amb tot el carinyo del món, ja no només pel Tarazona, sinó també pel Sabadell. Qui carai a Espanya està pendent d'aquest partit com per posar un divendres a les 7 de la tarda que estàs perjudicant clarament els aficionats, ja no del Tarazona, els de Sabadell, que no poden venir a l'estadi? És que l'horari és un nyap, i jo entenc que, mira, et toca i calles, te la envaines i ja està, però és que la broma ja n'hi ha prou, no? O sigui, només l'Atlético Madrileño porta tants divendres com el Sabadell, i un d'ells no el va jugar perquè es va suspendre per un avís de tempesta al camp de l'Hércules, el Rico Pérez, i es va acabar jugant entre setmana. Vull pensar que s'equilibrarà aquesta broma a final de temporada, però ja n'hi ha prou.
Ja.
No, fot-li cullerada, remata-ho tu, remata-ho tu.
T'has quedat a gust? No, no, home, evidentment, l'horari és dolentíssim, tant que fins i tot ha emprenyat als responsables de Televisió de Catalunya que volien que tant Europa com Sabadell es queixessin i intentessin canviar l'horari, perquè és evident que ni a la televisió pública catalana li interessa aquest partit un divendres a un quart de 10 de la nit, però és el que ens ha tocat i dubto que hi hagi massa canvis al respecte. Haurem d'assumir-ho. Per cert, que t'ho acabo de rematar perquè teníem tantes coses avui i hem fet salts d'aquí cap allà.
Ah, sí.
Demà,
ja sé per on vas.
Demà la Federació Catalana ha d'anunciar la convocatòria de jugadors pel partit dimarts de la setmana que ve, dimarts 18, recordem, d'aquest Catalunya-Palestina.
Hem d'estar pendents?
Hem d'estar pendents.
Només. I no per sabadellencs, sinó per jugadors del centre d'esport de referència.
Sí, home, per arlequinats. No sé si n'hi haurà algun de sabadellenc també, d'aquests que juguen fora de casa, però estiguem molt atents perquè ara podem dir allò de... Estan tenint molts problemes la federació per rebre 6 de jugadors professionals, anem a dir-ho així. Dels equips professionals s'estan fent bastant els longuis a l'hora d'acceptar.
6 d'afirmació, no de número,
D'afirmació, sí. Correcte. Ja sigui perquè els clubs no ho veuen bé, ja sigui perquè és un partit que, evidentment, ve polititzat i t'has de saber enfrontar a quedar en aquest sentit marcat o, com a mínim, haver donat el teu posicionament, i no tots estan disposats a fer-ho. Això ha fet que vagi baixant cap a categories i que ja anem per la primera federació i més avall. Per tant, atents, que demà el Sabadell podria tenir alguns, i ho poso en plural, alguns representants en aquesta llista del Catalunya-Palestina. Si no m'erro, i segur que teniu millor memòria que jo, l'última vegada que va passar això va ser amb un tal Albert Puigdollers.
Sí, amb Johan Cruyff.
Correcte, amb Johan Cruyff i amb Òscar García Junyent a la banqueta. Podria passar que demà alguns, torno a posar-ho en plural, de l'actual plantilla del Sabadell vagin convocats per aquest Catalunya-Palestina que jugarà, si tot va normal, Adri, un dia abans del Ripollet-Sabadell de Copa Catalunya, per acabar-ho d'embolicar més encara.
Déu-n'hi-do.
Avui tribuna, per cert. Ja, tot 8. Això, el Pau Vitoria ens ho posarà en ordre a les 8. Avui té feina, per fer un guió que tingui mínimament un ordre.
Amb un dels convocables, però que segur que no
correcte.
Serà.
Correcte. Amb Gennar Fornés, avui, després de tornar de la seva lesió, ara falta que el veiem en una convocatòria i de nou al terreny de joc, ja té l'alta mèdica, i avui Gennar Fornés passarà per l'estudi, pel plató de Ràdio Sabadell, per ser un convidat de luxe, sense dubte, al tribuna preferent a partir de les 8, ja ho sabeu.
I demà, per cert, la Khalida Popal, l'activista i excapitana de la selecció afganesa de futbol, després d'haver de suspendre l'acte que tenia previst ara fa alguna que altra setmana, finalment serà demà a les 8, masterclass amb el primer equip femení del centre d'esports, i a 9:45, un entrenament conjunt amb un dels juvenils. Garcés, gràcies!
Apa, fins ara!
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
I a tot això, a la Lliga Elite, polèmica derrota del Sabadell B ahir, 1-2 a Olímpia contra el Vilafranca. El partit va tenir de tot, dues expulsions arlequinades, els dos laterals esquerra, Marcos Muñoz i Mario, un penal a cada banda, el del Sabadell ja al tram final, i un gol fantasma no validat a l'equip de Marc Abastany. Tot i jugar amb 10 des del minut 25 i amb 9 més de mitja hora, l'equip arlequinat va plantar cara, però va acabar amb les mans buides. El tècnic Marc Abastany defineix com determinant l'arbitratge rebut.
Evidentment és determinant, no podem negar-ho, que és determinant, perquè et deixem dos jugadors menys, i jugar dos jugadors menys en un camp així és complicat contra un Vilafranca que intenta proposar. Per tant, és difícil, i és el sobreesforç dels jugadors, més els canvis. Sobretot és la gestió emocional del partit. Tots fem o intentem fer la nostra feina. Crec que les protestes sempre és des del respecte i perquè ens pensem que són situacions evitables algunes, de comentaris, i sobretot el tracte. Jo penso que el tracte, tots formem part del joc, i jo crec que no hem parlat amb falta de respecte, ni hem tingut un partit tan calent com per acabar amb un penal en contra i dues expulsions.
Els dos gols penedesencs, per cert, els va fer un exarlequinat, David Acedo. Tot i la clara inferioritat numèrica, el Sabadell B fins i tot va tenir opcions després del gol d'Enric Sáez de penal per igualar l'enfrontament a l'afegit. Per tot plegat, Cabestany creu que no se li pot retreure res al filial.
Hem anat a remolc des del 0-1 la vermella directa. Jo crec que és... Són interpretacions, però avui hem anat massa remolc. Ho hem intentat, jo crec que no se'ls ha de retreure res als jugadors del filial, perquè ho hem intentat amb 9 i 8 jugadors de camp contra 10, que és molt complicat, però els hem tingut fins al final.
El Sabadell B torna a caure ara a la zona de descens amb 7 punts en 8 jornades, un per sota del rival d'ahir, el Vilafranca, i del següent, el Sant Mauro.
Taxi Més ara t'ho posa més fàcil. Pots demanar un taxi a la teva ciutat per WhatsApp al 608 48 30 02. Recorda, 608 48 30 02. Més informació a taximés.com. Taxi! Radio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
En Correos hi confies perquè t'arribin les coses importants i en AXA hi confies perquè et protegeixi. Ara AXA i Correos s'uneixen per portar-te la protecció siguis on siguis. Contracta les assegurances d'AXA a la teva oficina de Correos i et podràs emportar una targeta Correos de prepagament de 30 euros o un descompte amb salut. Consulta en les bases a Correos.es. Allà on hi ha Correos, AXA et protegeix.
El 30 de novembre finalitza el període d'adaptació sense sancions de la zona de baixes emissions de Sabadell. Si el teu vehicle no té distintiu ambiental de la Direcció General de Trànsit, recorda sol·licitar l'autorització per poder circular dins l'àmbit de la zona de baixes emissions. Troba tota la informació a web.sabadell.cat/ZBE. Sabadell respira. La zona de baixes emissions compta amb el finançament de la Unió Europea en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya i dels projectes Fons Climàtic de la Generalitat de Catalunya.
Col·labora amb Serveis Medi Ambient Esmatza. El contenidor marró, restes de menjar, closques d'ou, taps de suro, bosses d'infusió, marro del cafè o paper de cuina. Esmatza. Reciclar és tasca de tots.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, que ens queden encara 11 minuts de programa amb Waterpolo. Ho vam poder seguir amb imatges al Twitch de Ràdio Sabadell. El derbi de Champions va caure del cantó de l'Estrelpool Natació Sabadell. Pau Vitori, com estàs?
Hola, Adri.
Una victòria, això sí, d'aquelles treballades, de les de David Palma Canllón contra el Terrassa.
Sí, un partit que va començar amb un parcial de 3-0, però realment amb les agarenques que van estar fent la goma tota l'estona. Van arribar a empatar a 4 al segon quart, després es va tornar a distanciar el club, però vaja, va tenir el derbi aquells moments de precipitació a totes dues porteries. Enmig d'aquest cert descontrol, el Terrassa també ho va saber aprofitar per començar marcant el 9-8 en l'últim quart. Tot i això, tot i aquest petit moment de neguit, al final, parcial final de 4-1 de l'Estrelpool en els últims minuts, amb dos bons gols de Natasha Rybanska, un altre també de porteria a porteria d'Isabel Williams, per assegurar aquesta segona victòria a la fase de grups, la primera, recordem, en el temps reglamentari.
I al final del partit, el Vitori, que va conversar uns minuts amb una de les màximes golejadores del Natació Sabadell, autora de dues dianes, una de les joves de la classe, només 16 anys, Ona Jurado.
Doncs estem al costat de l'Ona Jurado, una de les màximes golejadores de l'Estrelpool Natació Sabadell en aquesta victòria d'avui per 13-9 en el derbi contra el Terrassa. Què tal, Ona, com estàs?
Molt bé.
Déu-n'hi-do, partit treballat, victòria treballada, heu estat sempre per davant en el marcador, però el Terrassa ha estat avui un rival combatiu, no?
Sí, sí, crec que hem començat molt intenses, però ha costat.
Realment, hi havia moments en què agafeu avantatges de 2-3 gols, però d'una manera o d'una altra el Terrassa sempre estava allà, però heu sabut jugar també els últims minuts, no sé com ho heu viscut.
Sí, crec que hem començat molt bé i en què sempre hem mantingut l'avantatge, crec que és un equip molt intens i sempre costa mantenir aquest avantatge i el Terrassa és un equip molt intens que no baixa la intensitat mai i sempre costa, o sigui, no hi ha ningú moment que sigui fàcil.
Per vosaltres entenc també que cada partit, veniu d'una setmana en què heu jugat contra el Mataró, veníeu de jugar també a Catània, cada partit per vosaltres és una oportunitat per anar-vos coneixent, no?, en una plantilla tan i tan nova.
Sí, crec que és un equip molt nou i que, bueno, ens va costar al principi sobretot perquè no ens coneixíem, tot era molt nou, però crec que a poc ens anem coneixent i crec que en partits com aquest es nota que ja portem setmanes entrenant bé i que ja ens comencem a conèixer totes.
Tu estàs, entenc que estàs satisfeta també, Ona, amb aquest inici de temporada, no? Perquè has guanyat en protagonisme, en atac, amb gols, entenc que satisfeta per aquest pas endavant, no?, que t'ha tocat fer.
Sí, molt contenta, crec que he donat un pas endavant molt important i estic molt contenta.
Pel que fa a tot això, no ho hem dit, però a la classificació del grup us poseu amb 5 punts, també entenc que és important, no? Deixar un rival com el Terrassa encara sense puntuar, també tenint en compte que venen partits ara aquí a casa, avui era molt important sumar els 3 punts.
Sí, crec que és molt important perquè tots els partits aquests del nostre grup són molt difícils i sempre va bé tindre aquest avantatge.
I acabo, Ona, Déu-n'hi-do, el mes de novembre que us ve per endavant, eh? Sant Andreu en Lliga, Mataró aquí a casa a la Champions, veniu de jugar contra el Mataró també aquí a casa a la Lliga, el mes de novembre és exigent, no?
Sí, crec que és un mes molt important, molt exigent també, però estem treballant molt bé i jo crec que és un mes guai.
Doncs Ona Jurado, felicitats per aquesta victòria i també pels teus 2 gols, que vagi bé.
Merci.
Hotel Suís.
Ara m'escoltàvem, Vituri, només són 2 jornades, però la classificació pels quarts de final es comença ja a encarrilar, eh?
Sí, el Mataró no va fallar tampoc contra l'Horizonte, va guanyar 13-8 i això ha obert aquestes primeres escletxes al grup B després de 2 jornades. L'Astralpul continua segon després d'aquells 2 punts a Catània, a la tanda de penals i aquests 3 contra el Terrassa, i li treu 4 punts a les italianes i 5 a les agarenques, que encara no s'han estrenat, i és important perquè altres anys donaven per fet, Adri, que l'Astralpul es classificaria tant sí com no pels quarts de final, però enguany realment aquest pas i aquest bitllet s'ha de suar de valent, i ho remarcava al final del partit el tècnic David Palma.
Estem al grup de la mort, al final tenim la lliga més competitiva i som si primer, segon, tercer classificat, no? Quart, estem, serà cada partit a cara de perro, com jo dic, i més després de l'empat allà que et deixes un puntet a Catània, que va ser una gran victòria als penals, era molt important sumar aquests 3 punts, no? I a mesura que vagis sumant ara d'aquí 3 setmanes, no? És que tenim aquí Mataró, si treus aquest partit, no està fet, però hòstia, estàs molt ben posicionat ja.
D'aquí 3 setmanes, ho sentíem ara, Mataró a casa per tancar aquesta primera volta, abans, a tot això, dissabte, partit de Lliga Sant Andreu, per tant, tram de calendari dur, parles de David Palma. I una protagonista més, Adri, que et volia portar, Irene Casado, waterpolista formada al club tota la vida, que aquest estiu va canviar Can Llong per Terrassa per tenir més protagonisme, i estava emocionada, vam parlar amb ella després del partit, estava, doncs això, emocionada per haver tornat, a més va marcar 2 gols, i va reconèixer que la ciutat veïna li estan donant més protagonisme, ho direm amb la boca petita, del que s'esperava.
Em trobo molt bé a Terrassa, la veritat és que em donen la confiança que sempre he buscat i que gràcies a això doncs ara, per exemple, soc més llançadora que el que era Sabadell, llavors bueno, estic molt agraïda amb l'estaf, amb les companyes que també em donen aquest suport i bueno, res, crec que sí, que buscava protagonisme, buscava responsabilitat a l'equip i el Terrassa m'ho ha donat i m'està donant molt més del que jo m'esperava. Llavors estic molt contenta i molt agraïda amb el club.
Això, el waterpolo femení, el que jo masculí es va deixar els primers punts a la Lliga. 15-13 va caure l'equip de Quim Colet a la piscina descoberta del Barcelona.
Sí, aquesta temporada no estan jugant habitualment a la coberta de la nova escullera. Per tant, un factor a tenir en compte. El club que va pagar car realment un mal final de segon quart. A partir d'allà, a remolc tota l'estona. Van intentar remuntar amb 4 gols de l'italià Fede Panerai, però van estar desencertats en els últims minuts, en les últimes accions, i això va fer que aquesta remuntada es quedés a mig camí. Sergi Cabanes, el capità, que és un dels capitans, vaja, que es mostrava també crític amb aquest final de partit de l'equip.
De les que et deixen tocat el cap de setmana. La veritat és que va ser un partit molt dur, que tot i a dia d'avui pues fa costa passar net. A mi m'agrada veure de manera que més a baix no pots anar, és a dir, has fet un molt mal partit, estàs molt dolgut, per tant, ja per ser les ferides tampoc serveix de res, i crec que ara hem d'anar a la Champions a buscar la nostra millor forma, i si no l'aconseguim, doncs anem al següent partit a buscar la nostra millor forma.
Declaracions d'ara fa uns minuts, en aquesta presentació de l'acord Sabadell, Centre d'Esports i Club Natació Sabadell. El club que passa a ser tercer a la Lliga, després per darrere del Barceloneta i el mateix CNB, tot plegat a les portes de visitar demà passat el Marsella, el líder del seu grup de la Champions, en l'últim partit de la primera volta.
Gràcies, Vituri, fins ara.
Adeu.
I ja que parlem de líders, l'OAR Gràcia Femení és el líder en solitari del seu grup de la Divisió d'Honor Plata d'handbol. Les gracienques, amb la victòria 28-37 a la pista de l'handbol Ribes, que dirigeix per cert Carol Carmona, s'han enfilat ja al primer lloc, aprofitant la derrota que va patir el filial de l'Elche, que fins ara comptava tots els mateixos punts que les gracienques, tot per victòries, excepte l'empat entre elles. Clàudia Marrugat, jugadora verd i blanca, fa referència a com ha anat la jornada.
Quan va perdre l'Elche va ser encara més pressió de dir, buf, avui si guanyem ens posem primeres. Sincerament, jo crec que ningú esperava un inici així. Vull dir, sabíem que era un període de canvi i teníem la sensació, no, de que, bueno, anirem fent a poc i... però ens està anant molt bé. Una cosa que crec que és molt bona és que no estem entrenant gens en funció del rival, sinó estem entrenant per nosaltres, per construir un sistema de joc fort, una defensa clara, i ens està funcionant bastant bé.
L'obstacle aquest cop era el Ribas, que entrena des d'aquesta temporada Carol Carmona. La tècnica havia signat grans èxits amb l'OAR en els últims anys i per primer cop s'enfrontava a les que havien estat les seves deixebles. Marc Rugat explica així el retrobament.
Hem estat xerrant abans, després... i bé, ella, bueno, també ens coneix, ja ella sabia que seríem un rival difícil, també les seves jugadores, no, doncs són superintenses, tenen un punt d'agressivitat que a nosaltres ens podia fer treure del partit, i li vam dir, no, com, jolín, Carol, van a tope, les teves, però bueno, ens va dir que no era res personal, que anaven a tope amb tothom, i res, vam fer broma i ja està.
A tot això, la derrota que dèiem del filial de l'Elche va ser de forma contundent i sorprenent contra l'Onda, 18-31, i es queda ara tercer darrere del Gràcia i del Granollers Atlètic. I atenció a la situació de l'OAR Gràcia masculí, a la primera nacional. La desfeta 33-38 al carrer Bocaccio davant del Bordils ha aprofundit la crisi de resultats dels de Pere Allats. En les últimes 6 jornades, els graciencs han acumulat 5 derrotes i un empat, un balanç que deixa els graciencs tot just un punt per sobre del descens. Tot i això, el porter Marc Pérez refusa la possibilitat de caure al pou.
Al descens no anirem. O sigui, si estàs parlant de que si baixarem o no, en el descens no caurem, perquè al final som a l'OAR, no? Per si dir-ho, vull dir, a l'OAR no baixarà per falta de punts, m'atreviria a dir mai, no? Però al descens no caurem. O sigui, jo confio, com espero que tots confiem, en que els dos punts els traurem així en el següent partit, al següent, i a partir d'allà ja traurem més punts i anirem més còmodes. I ja estarem una mica més, ja sortirem amb somriures, no? Que falta això, falta que somriem i disfrutem dels partits.
Divendres, per cert, van fer la presentació dels equips de base de l'OAR Gràcia. I un últim apunt, Xus Oviedo ha estat avui 38è al Mundial de Tir, a la prova dels 50 metres en 3 posicions, i es queda fora de la final de demà. És al Caire, i havia estat 27è a la prova dels 10 metres de 108 participants i 22è a la mixta. A punt ràpid del tirador del Club de Tir Sabadell, recollim i marxem, que ja tinc per aquí la Núria Garcia i el Notícies Migdia, abraçada des del control de so de la Meritxell d'Ambrink, i avui a les 8 al Tribuna Preferent al Twitch amb Genar Fornés. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.